En recte final del Carau Creu d'avui, a partir de les 4 de la tarda, us oferim en directe a sessió de Consell General a través de les ones de Ràdio Nacional, també a través d'Andorra Televisió i a través d'Andorra Difusió. Però tots els dijous fem connexió amb la capital catalana, amb Barcelona, amb el periodista Carles Savall, que ens comenta una mica l'actualitat i del que parla la gent al carrer, bàsicament. I suposo, Carles, que l'enquesta del CIS està en boca de tothom, no? Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, la veritat, ha estat una mica un terratrèmol per l'actual sistema polític, perquè el que sí que està clar, i de fet cada dia més clar, ja ho sabíem, que la societat en general, no només a Catalunya, sinó en tot l'estat espanyol, n'està tipa, absolutament tipa. No paren de sortir, ja ho comentàvem, les nostres connexions, també ho comentàvem l'últim dia, el degoteig de casos de corrupció.
De corrupció, és que...
Des del dijous passat és que n'ha tornat a sortir un altre.
És que no els podem enumerar, Carles.
No, és que vull dir, és que si realment s'hagués de fer un recull literari, és a dir, bibliogràfic, de tots els casos de corrupció, és que ja aniríem pel quart o cinquè volum.
Sí.
Que seria un estètic escàndol des de la setmana passada només esmentar això, les 50 detencions, principalment càrrecs del Partit Popular, per una autèntica xarxa de corrupció, de pactes, de contractes públics a canvi de comissions, i entre tots els detinguts, diversos alcaldes, però sobretot a mi el que més em sobta és el del president de la Diputació de León, del Partit Popular, que només feia 6 mesos que estava al càrrec.
És que això és tremendo. Sí.
És que ja no estem parlant únicament... És que jo crec que ja no hi ha ni qualificatiu. Realment és que estem vivint una època que jo considero... A veure, considero dues coses, que ens recorda molt a l'època de la camorra, de la corrupció política que existia a la Itàlia de finals del segle XX.
Sí, no, sembla la Itàlia dels 80, inclús.
Dels 80, exacte, sí. 80, primers del 90, traient, evidentment, tot el que té... És a dir, utilitzar la camorra en aquest cas no seria correcte, però sí que hi havia un
rellistàvem,
rellafons.
Rellistàvem, sí.
Exacte, era l'època en què la camorra circulava a sus anxes, entre cometes, val? Però que sí que realment era un moment en què hi havia una corrupció, uns índexs de corrupció política brutal, i és el que realment ens trobem a l'estat espanyol. I en segon lloc, que sí que està clar, i ja ho indica l'última enquesta del CIS, com tu comentaves, és que el bipartidisme, el sistema actual tal com està plantejat, té els seus dies comptats. Això no s'aguanta més. I l'any 2015 està condemnat a ser un any d'autèntic terrabastall en el sistema polític espanyol. Considero, començant per les possibles eleccions plebiscitàries a Catalunya.
A Catalunya.
I acabant per les eleccions generals a nivell de tot Espanya el mes de novembre. Hi haurà un terrabastall polític l'any 2015 que s'està gestant.
La gent està farta, Carles?
Absolutament. Absolutament. Això és el que respira a nivell de carrer. És a dir, això que anys enrere ens comentava la gent, que no volia llegir els diaris, que tampoc no estava gaire al dia de l'actualitat política, i que deies que tots els polítics estan allà perquè volen robar, tots són uns lladres, i tu deies... No, home, no tots, tal i qual. És que realment acaba un punt que és que quan aquestes persones continuen dient, et continuen mantenint aquest missatge, cada vegada tu trobes menys arguments per dir que no tothom. Que realment és que tampoc és que sigui tothom, però que realment és que cada vegada et quedes amb menys arguments per defensar la netedat del sistema polític, que s'ha demostrat, és que està absolutament corromput de la A a la Z. I això la gent està absolutament tipa, i d'aquí les enquestes, l'última enquesta del CIS, que insinua, apunta, que Podemos és la primera força en intenció de vot. Es faran públics els resultats el proper dilluns i podrem conèixer exactament quins són els percentatges, però hi ha alguns mitjans que ho diguen com la primera força en intenció de vot, després vindria el PP i tercer estarien els socialistes, que entre les dues forces, PP i PSOE, no sumen ja ni el 50%.
Mare meva. Realment és un canvi de panorama polític en el país veí, en Espanya, realment paradigmàtic, i estem assistint, òbviament, a un moment històric de l'evolució de la societat i de la política en territori espanyol, i no et dic ja en territori català. En tot això, el CIS diu això, que Podemos està absolutament despuntat i que... i que la gent creu en aquesta força política. He de dir, jo no sé si tu el vas veure, però el Salvados que li va fer Évole a Iglesias, jo crec que va acabar de rematar-ho, eh?
Si algú
tenia algun dubte, em penso que Évole li va fer una gran campanya a Iglesias. Però
sí,
això
sí.
És una opinió personal, al final.
Sí, la comparteixo, eh? Sí. La comparteixo. De tota manera, deixa'm fer un matís. Sí. Aquesta última enquesta del CIS s'ha fet en plena eclosió de tota la gestió de l'Ébola, que s'ha portat de la pitjor manera possible,
sí.
I també amb tot l'escàndol de les targes opaques de
Bankia.
Aquells directius que han estat agafant tots els diners que els ha donat la gana mentre l'entitat estava desnonant a gent que no tenia recursos i els deixava viure sota un pont.
Sí, persones també... que tenien targes de Bankia, persones que, per exemple, entraven a treballar, polítics que entraven amb càrrecs a la Comunitat de Madrid o a l'Ajuntament i que automàticament els donaven una targa i eren automàticament assessors a Bankia, no? Són coses que suposo que han fet també despertar l'esperit més crític del ciutadà espanyol, que deies tu abans no ho llegien els diaris, però és que ara ens estem trobant amb el cas a l'inversa. Està tothom molt pendent de la informació.
Tot.
La gent vol estar molt informada de tot el que passa.
I això coincideix en un moment, jo crec que hem de fer la reflexió dels periodistes, de màxima desinformació o de manipulació informativa.
Sí.
Aquest és un altre debat, eh?
Sí, però hi és. Però també hi és.
Totalment, totalment.
A tot això, el govern central de Madrid, doncs, el que fa és crear 300 places de jutges per lluitar contra la corrupció i entonar un mea culpa. Ho hem escoltat a Rajoy, ho hem escoltat a Aguirre, també.
Jo, sincerament, a veure, jo em penso que no és més que una actitud absolutament de façana, perquè avui, per exemple, en el Parlament espanyol ha estat el PP l'únic partit que ha dit que no vol que es constitueixi una comissió per investigar els casos de corrupció. És a dir, com pots dir que tu ets el partit que lluites més contra la corrupció quan ets l'únic partit del Congrés espanyol que vetes la creació d'una comissió d'investigació? I, en canvi, quan es tracta dels casos Pujol i companyia, són els primers que demanen que s'arribi fins al final. És a dir, no es pot negar aquesta doble moral. Jo crec que és absolutament immoral el que està fent el Partit Popular. I, d'altra banda, és a dir, les llàgrimes de cocodril de l'Esperanza Aguirre i del president del govern demanant disculpes, quan, per exemple, el ministre Montoro era el primer que deia que, quan va esclatar tota la confessió de Jordi Pujol, va dir que el president, l'expresident Pujol, no, que es pensava que em demanar disculpes ja n'hi havia prou. Ara són ells els que estan demanant disculpes. És a dir, a què estem jugant? No pot ser que tu estiguis criticant els altres per una cosa que quan tu la fas ja no passa res. I per una altra banda, avui el president del govern també ha demanat a la cambra parlamentària espanyola, als partits polítics, que el que no poden fer és projectar una imatge d'una Espanya corrupta perquè no s'adiu a la realitat. A veure, hem de fer un matís. No és que els partits... Primer que els partits polítics han de denunciar absolutament tot, i si és els casos de corrupció, encara més obligats estan. Però és que, en segon lloc, que no s'equivoqui el senyor Rajoy, que no es tracta que els partits polítics projectin una imatge de l'Espanya corrupta, és que el que estan fent és projectar la imatge d'un Partit Popular corrupte, és a dir, que no vulgui desviar les... No es vulgui treure les puces dient que no, l'Espanya corrupta, no. És que principalment del que s'està parlant és un Partit Popular absolutament corrupte, que és el que s'està denunciant precisament aquests dies al Parlament espanyol, tenint en compte, a més, que hi ha hagut polítics d'altres formacions també presents al Parlament espanyol que també s'han implicat en casos de corrupció i també en les targetes opaques de Bankia, com per exemple Esquerra Unida i els socialistes, evidentment.
I per una setmana parlem de Catalunya i no parlem de Pujol, si et sembla, per variar una mica, però si hem de parlar de Trias i hem de l'alcalde de Barcelona i hem de parlar de Nadal, també imputat per una estafa en una operació urbanística.
Sí, exactament. Jo, la veritat, jo també sóc dels que, quan va esclatar tot el cas Mercuri, en què estava implicat l'exalcalde de Sabanell, el senyor Bustos, Manuel Bustos, jo en aquell moment, quan ell va fer totes les seves declaracions explicant-se, jo me'l vaig creure, i després va resultar, particularment era la meva opció personal, jo, el meu olfacte deia que em creia Manuel Bustos, i va sortir totalment al contrari, i se l'ha mostrat. Jo en aquest cas amb l'alcalde de Barcelona també me'l crec, sobretot per l'actitud que està tenint tan decidida a l'hora de 1. Carallar-se ja directament contra la informació publicada pel diari El Mundo, 2. demanant ja una comissió d'investigació i que declarin els màxims càrrecs de la policia per explicar aquesta suposada investigació, i tres, havent demanat ja a les entitats bancàries andorranes i a suïsses que emetin certificats conforme ell no ha tingut mai comptes en aquestes entitats, i que són uns certificats que ell pensa adjuntar en la sol·licitud de querella contra el diari El Mundo. Per tant, la decisió en què està actuant l'alcalde de Barcelona ens sembla bastant incompatible amb la possibilitat de que El Mundo tingui raó.
És una mica, em recorda, perquè la veritat està parlant d'altres partides, però l'alcalde de Tarragona aquest estiu també se'l va acusar de cobrar dietes de manera il·legal, i ell mateix va demanar fer una posició de directe per l'autonòmica catalana, dir que ell el que vol és que això, que volia que s'investigués, i que ell no havia cobrat mai res del que...
Exacte.
I òbviament, són aquestes posicions, no?, d'aquells, aquests polítics que diuen no, i tant que vull que investigueu, i vull que ho feu ja, no?
Ja, perquè el meu nom no sigui, no quedi esquitxat per un presumpte cas de corrupció. Per una altra banda, ahir també un periodista veteraníssim i que realment no és sospitós gens ni mica de ser pro-sobiranista, Ernesto de Kaiser, va assegurar en una entrevista a RAC1 al programa d'en Clapés, dient que el ministre de l'Interior, Fernández Díaz, està distribuint interessadament falses informacions per esquitxar el sobiranisme català, i en aquest cas ha estat el torn no només de l'alcalde Trias, sinó de Carod Rovira, i parlava precisament d'aquests dos casos. És a dir, que Ernesto de Kaiser, torno a repetir, gens sospitós de ser favorable al sobiranisme a Catalunya i de l'independentisme encara menys, ha denunciat que aquestes informacions podrien ser fabricades directament al despatx del ministre de l'Interior. Per tant, veurem què és el que passa. El que sí que és cert és que l'actuació tan decidida i tan contundent de l'alcalde Trias, de moment, a mi m'està fent que l'olfacte se'm decanti per una banda, que és que me'l creuria. Però falta veure si realment les entitats bancàries suïsses i andorranes certifiquen que aquest senyor mai ha tingut ni un sol compte en aquests dos països. Amb la qual cosa, jo crec que, a veure, si realment es demostra que Trias ha mentit, la seva carrera política ha acabat, i Convergència acaba d'afirmar ja acaba d'escriure el seu epitafi polític. Però també he de dir, pel contrari, que si es demostra que totes les informacions són falses i continuen tirant endavant per desemmascarar el ministre Fernández Díaz, el PP és realment qui haurà signat el seu propi epitafi a escassos mesos d'eleccions municipals i també d'autonòmiques. Per exemple, al País Valencià ja numèricament les enquestes ja diuen que pot haver un tripartit d'esquerres i que el Partit Popular se'n va per primera vegada en més de 20 anys a l'oposició. És a dir, que estan jugant amb foc al PP.
Absolutament. Doncs ho haurem d'anar seguint i suposo que en acabarem parlant. També hem de parlar de la imputació de l'exconseller Joaquim Nadal per estar fent una operació urbanística. Això també caldrà veure com avança. Sembla que aquí estem traient draps bruts a tothom.
El que sí que és cert és que en el cas de l'exconseller Nadal, és a dir, per salvar uns terrenys on havien de fer un polígon industrial, la Generalitat del tripartit requalifica aquells terrenys, compra una part, i aquells empresaris que volien construir aquell polígon industrial els compensen amb una permuta, però resulta que els terrenys que els cedeixen en la permuta són inundables. I, per tant, allà no han pogut construir absolutament res. És que ni una cabana d'obres, ni una barraca d'obres. Amb la qual cosa, jo crec que, en aquest cas, home, uns informes tècnics sí que hauria d'haver previst, i sobretot perquè, és a dir, en tots els plans d'emergències de Catalunya estan perfectament detallats els terrenys, els llocs que són edificables o no, entre altres coses, perquè puguin ser inundables o no. Amb la qual cosa, els informes tècnics previs havien d'assistir, i això el conseller ho havia de saber.
Moltíssimes gràcies, Carles Savall. Una abraçada. La propera setmana estarem doncs en capella del dia D, diguéssim, a Catalunya, i haurem de comentar quin és el panorama, no?, que respira des de Barcelona. Fins llavors que...
Encara no sabem si hi haurà conflicte.
Exacte.
O no.
Exacte. Exacte. Doncs a veure si en podem treure l'aigua clara. Moltíssimes gràcies i fins a la propera setmana.
Fins a la propera. Adéu-siau.
I ho deixem aquí ja perquè a partir de les 4 de la tarda donem pas al Consell General per doncs, oferir-vos aquesta sessió de Consell General avui important amb aquesta reforma dels complements de jubilació, la tercera de les grans reformes que es van fixar els demòcrates amb l'IRPF i la reforma de la casa. El govern considera insostenible l'actual model en què l'executiu aporta un complement a les pensions que els treballadors públics reben de la CAS i ja que el fons mai s'havia aprovisionat. Amb la reforma es crea aquest fons, però l'aportació del govern serà menor i compartida amb els funcionaris. Com a màxim, els funcionaris percebran un 60% del darrer salari, no el 70% que percebien fins ara. Un canvi principal i protagonista d'aquesta sessió de Consell General, però també amb altres lleis doncs, que avui s'aprovaran a la banda de la reforma de pensions de jubilació dels funcionaris, la cambra votarà 4 projectes de llei més. Un dels més destacats és el que fa referència a la possibilitat de personalitzar les matrícules. A través d'Andorra Televisió veiem ara que, com la nostra cadena de televisió oferia imatges de les protestes de sectors de funcionaris, dels sindicats de funcionaris doncs, que estaven protestant a les portes del Consell General en la prèvia d'aquesta llei, de l'aprovació d'aquesta llei de la reforma de pensions de jubilació dels funcionaris. Els oferim, doncs, en uns segons la sessió de Consell i també el que els oferirem els punts horaris, els flaixos informatius i les diferents edicions dels informatius de ràdio i televisió d'Andorra els aniran informant doncs, de com ha transcorregut aquesta sessió i de totes doncs, les informacions relatives en aquesta reforma de pensions de jubilació dels funcionaris que avui s'aprova. Moltíssimes gràcies, ens retrobem demà al punt de les 3 de la tarda. Ràdio Nacional d'Andorra, Carau Creu.